Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Dilluns de premis. Us deixarem assegurir per començar Forasters, de l'escriptor Rafael Vallbona, que acaba de guanyar l'onzena edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica, amb una història de traïció i venjança situada a la Barcelona de principis del segle XX. Anirem fins a la Biblioteca de Catalunya, on aquesta nit s'estrena L'oncle Vània de Chekhov, dirigida per Oriol Brogi, que arrenca tota una programació estable de teatre per tota la temporada en aquesta sala gòtica del centre de la ciutat. I acabarem al Museu del Prado, a Madrid, per veure l'exposició Fàbules de Velázquez, que mostra l'evolució artística del pintor Sevilla.
Sentit comú.
L'escriptor Rafael Vallbona ha guanyat l'onzena edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb l'obra Forasters. La novel·la que sortirà publicada demà mateix per l'editorial Columna és una història de venjança i traïció situada a la Barcelona de principis del segle XX. És un reportatge de Montse Pujol amb la locució de Maite Curto.
Forasters és un thriller històric que comença a Barcelona el 1915 i acaba a la Cerdanya el 1943, després d'un recorregut per mitja Europa.
A mitjan novembre, aquella alegria frívola i innocent que s'havia desfermat els darrers anys entre la Barcelona benestant semblava haver-se escampat a tota la ciutat amb igual beneiteria. Les notícies que a Alemanya una revolució obrera havia derrotat el Kaiser i s'havia establert una república, van tenir un efecte balsàmic en la moral de la classe obrera de la ciutat.
Rafael Vallbona explica per què ha optat per situar la història entre la capital catalana i la Cerdanya.
La Barcelona que substitueix París com a ciutat llum, per què? Perquè París estava enmig del conflicte armat. I què passa? Doncs tots els pijos de l'època van optar, donat que allà no hi havia gaire festa de nit, perquè no estaven per això, traslladar-se a Barcelona. I Barcelona es converteix en el refugi de tots les Paris Hilton de l'època, diguem-ne, per entendre'ns. No només burgesia industrial i especuladora, com sempre hi ha hagut a Europa, sinó també doncs, famosos del món, que no, clar, no eren del món de la televisió en aquella època, però eren, per exemple, del món de la boxa, del món de l'espectacle, del món del cabaret. Barcelona era una ciutat terriblement convulsa.
Vallbona centra la història de Forasters en un espia.
Benvolgut senyor Lemoine, o potser li he de dir Stallman, ara que és en territori alemany. Qui saludava l'home era l'almirall Canaris, cap dels serveis especials del Reich i un vell conegut. L'estança on tenia lloc l'encontre era d'allò més auster. Un arxivador de persiana, una taula de despatx, dues cadires senzilles en una banda i una de giratòria amb braços a l'altra. L'home s'havia tret el barret i l'abric.
És el típic aventurer de fortuna, eh? Un paio que havia fugit de mitja Europa, que el buscaven a tots els casinos d'Europa perquè tots hi havia fet desfalcos i no sé què, i al final va venir per aquí a Barcelona. I després resulta que torna a sortir molts anys després en un poble de la Cerdanya.
L'escriptor barceloní ha publicat una cinquantena de llibres entre novel·les per a joves i llibres de viatges i poemaris.
Ja ho deien començar, és un dilluns de premis, n'he de parlar de dos més. El dibuixant barceloní Francesc Capdevila, conegut com a Max, l'han guardonat amb el primer Premi Nacional del Còmic que atorga el Ministeri de Cultura per reconèixer la millor historieta publicada el 2006. En aquest cas ha estat per a Hechos, Dichos, Ocurrencias y Aventuras de Bardín, el superrealista. Max ha publicat en revistes com La Víbora, Star o Nosotros Somos los Muertos, que ell mateix codirigia, i on va consolidar el personatge de Bardín, el superrealista, un individu tossut que, segons el seu autor, parla de la realitat des d'un punt de vista no realista. El jurat ha valorat Bardín com una obra gràficament enlluernadora, amb un guió original i ple de referències literàries, filosòfiques i cinematogràfiques. L'obra premiada amb el Nacional uneix humor i reflexió. Inclou una recopilació de les millors historietes de Bardín publicades des del 1997, juntament amb nou material creat per l'ocasió. El guardó està dotat amb 15.000 euros. I l'artista murcià Isidoro Valcárcel Medina ha guanyat, en aquest cas, el Premi Nacional d'Arts Plàstiques Històriques 2007, concedit també pel Ministeri de Cultura i dotat en aquest cas amb 30.000 euros. Isidoro Valcárcel ha realitzat pel·lícules, peces sonores, projectes d'arquitectura i llibres. El jurat ha destacat la seva trajectòria històrica i les seves intervencions més recents, que revelen una actitud compromesa i aliena a la dinàmica del mercat d'art. Entre les seves exposicions destaca una coproducció amb la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona titulada Ir i venir de Valcárcel Medina.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació. Per assaborir.
La sala gòtica de la Biblioteca de Catalunya, edifici que antigament havia acollit un hospital, es torna a convertir a partir d'avui en escenari excepcional per al teatre, sobretot per al teatre de text. Després de l'èxit d'Antígona de l'any passat, la productora teatral La Perla 29 i la Institució Catalana presenten una temporada teatral que comença aquest vespre amb l'estrena de L'Oncle Vània, d'Anton Chekhov, que dirigeix Oriol Bragi.
Quan tu vas a teatre, tot el recorregut que fas, mental i físic, és diferent anar al Raval que anar a Pedralbes, a la obra de teatre, ja et condiciona. Si aquest espai és un espai que tu notes que no és teatral i que només és teatral perquè tu puguis gaudir, això et dona com a espectador, et dona una sensació especial, una sensació d'excepcionalitat, de festa. A la sala gòtica, a més, com que és un espai molt antic, dona com una sensació de respecte, de litúrgia, que hi juga molt a favor del teatre i fa que allò es converteixi en una cosa especial.
El director teatral, Oriol Bragi, tindrà aquesta sensació de festa especial quan aquesta nit capitanegi l'estrena d'un clàssic, L'Oncle Vània, de Chekhov, interpretada per Ramon Vila i Rosa Gàmiz, entre altres. Representa Chekhov entre les parets històriques d'aquesta sala gòtica de la Biblioteca de Catalunya, tornarà a ser una experiència inspiradora, tal com deia la directora de la institució, Dolors Lamarca.
Jo trobo que l'Oriol Bragi té molta gràcia en incorporar el text en aquell espai gòtic, en aquell espai que havien sigut dels baixos d'un gran hospital. Trobo que queda, sap molt d'integrar-lo. I veig que deu ser un espai inspirador, perquè altres hi han fet teatre i realment també queda molt adaptat.
El teatre ha aprofitat un espai de la biblioteca que en aquests moments no té cap altra finalitat a l'espera que es puguin començar les anhelades obres de rehabilitació per dotar l'edifici d'una sala polivalent per fer-hi teatre, però també concerts i altres expressions culturals. De fet, com diu Dolors Lamarca, la relació entre la cultura i la biblioteca ve de molt lluny, de quan l'antic teatre principal s'encarregava de finançar l'hospital que hi havia als baixos de l'actual Biblioteca de Catalunya.
El teatre, que ara se'n diu principal, era el Teatre de la Santa Creu, i estava absolutament lligat a l'Hospital de la Santa Creu. I era una manera de treure diners del teatre de la Santa Creu per subvencionar, per ingressar en aquest hospital que era el de la MIA, el de la molt il·lustre administració, i que era de l'Ajuntament, del Govern de Catalunya i de la Iglesia. I d'aquesta manera, doncs, amb els ingressos. Abans era que el teatre podia subvencionar l'hospital, sobretot per la gran despesa que hi havia amb dides, perquè en aquest hospital hi havia moments que eren més de 300 dides i, per tant, tenien una despesa diària molt gran.
L'Oncle Vània de Chekhov es podrà veure fins al Dia de Reis. La resta de la programació de teatre de la productora La Perla 29 ens portarà textos d'autors reconeguts, grans clàssics, segons Oriol Bragi.
Comencem amb aquest Oncle Vània, després passem pel Contornau de Sagarra, una lectura de Feliu Soler, després fem un altre gran clàssic de la literatura, que és Hedda Gabler de Ibsen, un altre dels grans monstres autors. Després ens anem a Pirandello, que diria la Carlota Subirós, amb en Lluís Soler, L'home de la flor a la boca, un text que va fer famós Vittorio Gassman, perquè és molt emotiu. Després tornem a passar un altre cop per l'Antígona de Sòfocles i després jo dirigeixo el Rei Lear de Shakespeare.
Amb aquesta bona sintonia entre la Perla 29, la productora i la Biblioteca de Catalunya, tots dos en surten beneficiats. La productora teatral perquè aprofita un mateix espai per poder representar els seus muntatges i la institució catalana perquè obre una porta més per on el públic la pot conèixer.
El que ens falta, jo crec, a la Biblioteca de Catalunya és molta visibilitat. La gent no sap que existeix, quasi bé. O quan la coneix així de la vora se l'estima més i ve més. I, a més, creiem que això, a part de llegir textos, doncs els textos que guardem a la biblioteca també són per ser representats. I entre aquesta excusa i això que ens agrada ser útils a la societat, doncs d'aquí va néixer la idea.
Per veure.
El Museu del Prado de Madrid ofereix fins a final de febrer l'exposició Fàbules de Velázquez, que mostra l'evolució artística del pintor sevillà durant les seves 4 dècades de trajectòria professional. L'exposició reuneix 52 obres i inclou una dotzena de préstecs d'altres museus, com la Venus del Mirall, cedida per la National Gallery de Londres. Des de Madrid ens ho explica Montse Sánchez.
La mostra inclou 28 obres de Velázquez que es comparen amb 24 pintures més de diversos artistes anteriors que li van servir d'inspiració, com ara Tiziano o Caravaggio, o artistes espanyols de la seva generació que el van influenciar, com el Greco o Zurbarán. Les obres de Velázquez exposades són propietat del Prado o han estat cedides per altres museus de Dublín, Londres o Barcelona, com en el cas de l'obra Sant Pau del Museu Nacional d'Art de Catalunya. S'hi barregen temes sagrats i mitològics amb un únic objectiu: mostrar el context creatiu en el qual Velázquez va pintar algunes de les seves obres més significatives. Ho ha destacat així el director del Prado, Miguel Zugaza.
Trata de esa nueva misión de la pintura, de posiblemente la dimensión más revolucionaria del arte de Velázquez, donde radicalmente se torna moderna, que no es otra que en las formas de narración. Y la verdad es que nunca se había aislado este asunto en una exposición que permitiera seguir el proceso estilístico y retórico de Velázquez desde su juventud en Sevilla hasta su madurez creativa en Madrid.
La mostra està inclosa en el programa dedicat a celebrar l'ampliació del museu, però també serveix per commemorar els 188 anys de vida del Prado.
I acabarem explicant-vos que la 12a edició del Festival d'Òpera de Butxaca i Noves Creacions abaixarà el taló l'1 de desembre amb una ocupació mitjana del 80% i una valoració molt positiva. Segons els organitzadors del certamen, les xifres constaten l'interès del públic per la música contemporània. El festival encara té 3 espectacles en cartera: la Sala Beckett acull l'òpera In Progress o Dola, també el concert de la cantant anglesa Mary Kerwer amb música de Gershwin, Brittenau Bowles, i tancarà el festival la pianista i cantant Uma Issamat amb un espectacle molt personal titulat Tarabàbula, la freqüència de la meva essència. Així, posem punt final a l'Espai Sentits de Catalunya Informació, fet possible la realització tècnica de Júlia Aparicio, Marta Jerez a la producció i la secció de cultura dels serveis informatius. En nom de tots plegats, us ha parlat Marta Romagosa. Gràcies per la vostra atenció.